Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. Per aquell temps, alguns dels qui eren presents contaren a Jesús el cas d'uns galileus com Pilat havia barrejat la sang d'ells amb la dels animals que oferien en sacrifici. Jesús els respongué: «Us penseu que aquells galileus van ser malmenats perquè havien estat més pecadors que tots els altres galileus? Us asseguro que no. Si no us convertiu, tots acabareu igual. I aquells 18 homes que van morir quan els caigué a sobre la torre de Siloé, us penseu que eren més culpables que tots els altres habitants de Jerusalem? Us asseguro que no. Si no us convertiu, tots acabareu igual». Els digué aquesta paràbola. Un home que tenia una figuera a la vinya anà a cercar-hi fruit i no n'hi trobà. En veure això, digué el vinyater: «Mira, fa 3 anys que vinc a cercar fruit aquesta figuera i no n'hi trobo. Talla-la d'una vegada. Per què tenir-la si no fa més que ocupar la terra?» Ell li contestà: «Senyor, deixeu-la, encara aquest any. Cavaré la terra i la femaré, a veure si fa fruit d'ara endavant. Si no, ja la podreu tallar». Paraula del Senyor. El problema del mal, el que se'n diu la teodicea, d'on ve tot el negatiu, tot el que ens fa patir, totes les desgràcies? Si Déu és omnipotent, si Déu està a l'origen de tot el nostre univers, és Déu qui ens envia el mal? És Déu que vol que passin certes coses per castigar-nos? Aquesta és una imatge més aviat primitiva, molt poc elaborada del fet religiós. L'home primitiu que sent por davant d'allò que no coneix, la tempesta, els terratrèmols, les erupcions dels volcans, i ho atribueix a alguns éssers divins que tenen això a les seves mans. I per tant, mira d'aplacar la ira, el furor dels déus. En alguns textos de l'Antic Testament també està present aquesta imatge d'un déu fet segons els paràmetres humans. Amb Jesús això canvia totalment. Tot i que després, al llarg de la història de l'Església, no sempre hem estat fidels a l'ensenyament genuí del seu Evangeli. Com avui hem sentit en aquests casos que pels seus escoltadors eren coneguts, serien coses de successos que es dirien a la ràdio avui o es posarien a certes planes dels diaris, aquests que havien estat escarmentats d'una forma terrible, aquests galileus separatistes que Pilat havia volgut castigar d'una forma exemplar, o aquests altres 18 homes que els hi va caure una torre sobre i van morir. La gent tendia a dir: ja s'ho mereixien, devien haver fet alguna cosa que no havien de fer. A l'Orient, a les cultures religioses asiàtiques, també està molt present la idea del karma. Si un fa una cosa negativa, això de retruc portarà les seves conseqüències negatives per ell mateix. És per això que hi ha un cert fatalisme una certa acceptació del destí d'una manera molt, molt poc motivada a vegades per canviar les coses. Ho veiem encara als nostres dies, i sobretot s'ha vist al llarg dels segles en una societat com la societat de l'Índia, amb les castes. Si un és un pària, és un sense casta, és un que està fora de tot dret, és perquè en alguna vida passada haurà fet coses que no eren bones i per tant ja els hi toca. Jesús porta un canviament radical d'això. És la bona notícia que el nostre passat certament ens condiciona, però que el nostre passat, per més dolent que sigui, no ens determina. Si acollim l'acció salvadora de l'Esperit de Déu que Jesús ens comunica, ara podrem viure en la gràcia. Ara podrem viure en aquella dinàmica d'amor que Jesús ens ensenya i ens mostra. Per tant, tinguem-ho present per ser portadors d'aquesta bona notícia, perquè me n'adono que també en el nostre ambient i potser també entre vosaltres, quan heu tingut una experiència d'una malaltia greu, de la mort d'un familiar, potser encara relativament jove, la frase "què hem fet, què he fet, què ha fet aquesta persona per mereixer una cosa així, per què Déu l'ha castigat, per què Déu li ha enviat això?" No, Déu no castiga, Déu no envia les desgràcies, Déu acompanya en els moments més dolorosos de la nostra vida d'una forma tot especial. Aquest és el sentit, no només del missatge, sinó de la vida i sobretot de la mort de Jesús. Aquest Déu que continua sofrint amb nosaltres, aquest Déu compassiu que pateix amb nosaltres, aquest Déu misericordiós que fa seves les nostres misèries. Aquest és el Déu que de mica en mica es va manifestant al llarg de tota la història sagrada. En aquesta Quaresma anem llegint alguns dels episodis més significatius de la història d'Israel. Avui hem escoltat a la primera lectura aquesta manifestació, aquesta teofania, aquesta manifestació de Déu a Moisès, que el sorprèn. Déu sempre sorprèn. Si no sorprèn, potser vol dir que és un pensament nostre, una imaginació nostra, però que no és una veritable manifestació de Déu. I quan Moisès li pregunta a Déu, que es manifesta en aquell foc que crema i que no s'apaga, i li demana "qui ets, digue'm el teu nom", és a dir, digue'm la teva essència, el nom designa, descriu, transmet el qui és aquella persona. Doncs Déu respon amb aquesta paraula "Yahvé", amb aquest tetragrama de quatre consonants que tot bon jueu mai pronunciarà per respecte a Déu i que costa de traduir. En la traducció catalana que tenim i que hem llegit, diu "jo sóc el qui sóc". A mi m'agrada traduir-lo, no sóc un expert en hebreu, per tant em puc equivocar, però pel sentit profund que em sembla que aquesta expressió té, "jo sóc el qui fa ser". Déu no és aquell que agafa els altres, que els vol per ell, perquè necessita servents. Déu és aquell que, perquè és tot amor, és tota plenitud de felicitat en l'amor, fa ser tot allò que no és ell i tots aquells que no som ell, que no som Déu, però que estem cridats realment a ser com Déu, amor. Que puguem, doncs, en aquest camí de Quaresma, deixar-los il·luminar per aquest Déu que ens fa ser, per aquest Déu que no ens talla les ales, per aquest Déu que no ens coacciona, ni ens inhibeix, ni ens castiga, sinó aquest Déu que contínuament enriqueix la nostra vida amb allò que la fa realment humana, l'amor. Deixem-nos transformar per l'amor que Jesús ens comunica.